Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda, molt bon vespre. Són les 7 i 5 minuts. Benvinguts al quart Tribuna Preferent de la temporada, aquí al Twitch de Ràdio Sabadell, també a l'antena, la 94.6, i amb aquesta notícia que ha saltat ara fa qüestió de poc més d'una hora, el Centre d'Esports Sabadell, que ha fet oficial la destitució del tècnic Miqui Lladó després, sobretot, del desenllaç del partit d'ahir contra el Fuenlabrada, aquest gol en el minut 91 de l'equip madrileny que va acabar doncs provocant aquests crits a l'estadi de la Nova Creu Alta, força unànimes demanant la seva destitució, la seva dimissió. El club que ha reaccionat força ràpid, insistim, ja ho hem anat explicant durant tot el dia d'avui als diferents espais de Ràdio Sabadell. Ho explicaven al migdia el Sergi Garcés i l'Adriana Arroyo, que tots els escenaris estaven oberts, i la veritat és que el Sabadell, després de la derrota d'ahir, doncs, ha decidit prendre aquesta decisió de prescindir dels serveis del tècnic santcugatenc a la jornada tot just 7, i després de sumar 7 punts de 21 possibles. Un tècnic, el Miqui Lladó, el santcugatenc, que va arribar en el seu dia a l'Obrador Arlequinat, es va incorporar al cos tècnic de Gabri García la temporada passada com a segon entrenador, va assumir les regnes al desembre, però sobretot pel que fa als partits al mes de gener. Després de la destitució del Sallent, de Gabri García, va aconseguir salvar l'equip amb dues jornades de marge, però no ha començat bé aquesta temporada del Centre d'Esport Sabadell amb un punt d'objectiu, amb un objectiu sobre el paper més ambiciós que el de la temporada passada, i amb un punt de pressupost també superior al de la temporada passada. Ens ha quedat un dilluns molt mogut per comentar totes aquestes qüestions. Veig, de fet, que el chat del Twitch ja bull des de fa uns minuts, que heu començat ja a deixar un bon grapat de comentaris. De seguida els llegirem. Abans, deixem-ho presentar també els nostres tertulians d'avui aquí al plató de Ràdio Sabadell, el Raúl Chao i l'Òscar Cáceres. Què tal, com esteu?
Benvinguts. Molt bé, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
I d'entrada us demanaréis ja una valoració així en calent, perquè hem conegut la notícia, insistim, fa cosa d'una hora. Miqui Lladó destituït com a entrenador del Centre d'Esports Sabadell. Esteu d'acord amb la decisió que ha pres la directiva, sí o no, Raúl?
Primer, jo crec que jo estic d'acord amb la decisió que ha pres la directiva. Després del partit d'ahir, jo crec que vam acabar tots amb un sabor de boca molt, molt, molt malament. A més, la sensació que està donant l'equip en aquestes 7 jornades, malgrat els 7 punts de 21, que possiblement no estiguin tan malament, és a dir, encara que l'objectiu del club o l'objectiu dels aficionats sigui més exigent, però dintre del que sigui possible no està tan malament, però és que les sensacions que està donant l'equip són molt dolentes, excepte el partit de Pontferrada al Toralín, que jo crec que és on podem estar tots d'acord que va ser ha sigut el millor partit d'aquesta temporada de l'època de Miqui Lladó. Però la segona part de l'altre dia d'ahir i la primera part davant el Sestao, jo crec que no es poden permetre al Sabadell.
Per cert, diu Oriol Ferran, amb un punt de mala llet, que és el més a prop que el Raúl Chao està de la pizza, eh? Que no ho hem dit, però que ja sabeu que participar al nostre chat de... Això no toquis, que dóna mala sort com els trofeus, eh? Si toques la capsa de la pizza no et tocarà mai, eh?
Jo crec que és impossible.
que ja sabeu, com diem sempre, que podeu participar al nostre chat i guanyar aquest sorteig de Màximum, d'aquesta pizzeria napolitana que des d'aquesta temporada ens acompanya aquí al Tribuna de Ràdio Sabadell. Òscar, què? Tu què? Què me'n dius?
Bé, jo crec que, en primer lloc, el Sabadell ha fet els deures quan tocava fer-los. És a dir, crec que ha millorat el que amb Antonio Hidalgo, sota el meu criteri, no va fer a la segona divisió quan tocava. L'any del descens potser ja queda massa enrere, però el que diuen, no?, que dels errors un aprèn, i jo crec que ara amb Miqui Lladó la situació estava sent molt crítica, sota el meu punt de vista, era molt crítica. Coincideixo amb el que diu el Raül, no només pel tema de resultats, és a dir, sí, tens un balanç de 7-21, has guanyat només dos partits, un contra el Sestao, un Sestao sense treure cap mèrit a l'equip, no?, que arribava a la nova Creu Alta sense haver marcat cap gol. Durant les primeres jornades, a l'Osasuna Promeses el guanyes al temps addicional, i ja no només és a nivell de resultats, sinó també les sensacions. És a dir, jo crec que les sensacions no acompanyaven gens. Hem trobat un Sabadell molt irregular, no només a la temporada, sinó que també a la pretemporada. Jo ho vaig notar així, no sé si vosaltres també sí. Vau notar un Sabadell molt irregular a la pretemporada. I sí que se li demanava a Miqui Lladó que, tenint tota la pretemporada per preparar bé l'equip, tingués marge de millora, perquè sí, ens quedarem tots en què va salvar l'equip l'any passat. Jo també tinc el meu punt de vista al respecte d'això. No és que sigui hater de Miqui Lladó, sinó que la seva filosofia no m'ha agradat gens des del primer minut i crec que les sensacions, com deia, que no han acompanyat gens a l'equip fins ara.
Veig que els comentaris són força unànimes també aquí al xat. Per exemple, diu el Miguel Ángel que necessitem un entrenador més veterà, que el Miqui no tenia, no reproduiré la paraula, però nassos a seure els veterans, que és millor que juguin l'últim tram de partit, estava bloquejat. Què més? Aviam, per què deia l'Albert, després del partit de Cornellà amb la Copa en joc, mai s'hauria d'haver renovat, i la pretemporada amb equips de segona federació ja es veia que no funcionava, i els partits de Lliga la majoria per oblidar. Tan important era prendre aquesta decisió com encertar amb el nou inquilí a la banqueta. El Diego deia per aquí que els jugadors li han donat l'esquena a l'entrenador. El Francesc puntualitzava per aquí que segons el seu parer, que Antoni Hidalgo va portar el pitjor equip de la categoria a segona, fer una gesta increïble, arribar viu a l'última jornada i baixar per un detall com un penal comès o un penal fallat. El Farqui diu, aquesta temporada crec que ningú ha estat capaç d'entendre la seva forma de joc i canvis de posicions dels jugadors. Com a mínim no hem hagut d'esperar a desembre per fer neteja com altres temporades. El Francesc diu, deia també abans, que hem de reflexionar dels motius que ens fan ser una trituradora d'entrenadors, 8 entrenadors en 5 temporades, així no anem enlloc. En parlarem també d'aquesta tendència al Sabadell dels últims anys. Preguntava per aquí el Mengot, crec que un comentari que feies tu, Raül, que deia, com que no està tan malament 7-21? Clar, jo mirava xifres, o estava mirant avui xifres a la redacció, i dèiem, Gabri la temporada passada 7-21, Antonio Hidalgo fa dues temporades 4-21. En aquell moment no es va prendre la decisió a la jornada 7.
Clar. Veient, a més, els mateix grup, per exemple, està el Depor amb un 7-21, és a dir, que també l'entrenador...
Són contextos molt diferents.
Sí, són contextos molt diferents.
Any rere any, evidentment, hi ha un pressupost molt diferent. Però sí que és cert que s'ha pres, a diferència d'altres temporades, la decisió amb més celeritat.
És el que deia l'Òscar, no? Per exemple, la temporada d'Hidalgo Monitis, jo crec que és una temporada que podem donar-li molts símils amb aquesta, no? És a dir, comencem ja la pretemporada i hi ha una part important de l'afició que no està contenta amb el nou entrenador. Aleshores, això comença molt malament, fas un 4-21 com has dit, i la...
Perdona, Raül, però és que aquella temporada també la comences amb dubtes, amb Antonio Hidalgo, perquè no era fins a l'entrat al juliol que el ratifiques a la banqueta i dius que confies en el seu projecte. És a dir, ja comences la pretemporada amb dubtes. No vull dir que sigui el mateix exemple que aquest any amb Miqui Lladó, però sí que al principi de l'estiu jo vaig tenir incertesa de si Miqui Lladó continuava o no continuava.
Hi havia, per diferenciar potser aquella temporada, hi havia menys dubtes amb Antonio Hidalgo que amb la figura de José Manzanera, no? Del director
també,
esportiu,
sí.
Que va estar més discutit aquell estiu.
Fas el canvi, però el fas, jo crec que massa tard, perquè després arriba Monitis, que fa una ratxa molt bona, però acaba l'equip molt fos, i això es veu en els partits contra Linarejos i aquí a casa contra l'Algeciras, no? Aleshores, si havies de prendre una decisió, jo crec que és el moment ara. Estem a la jornada 7, queden moltes jornades de Lliga per endavant, i veurem si aquest equip té més suc per sucar que el que estava sucant el Miqui Lladó. Aleshores, a partir de dissabte contra el Rayo Majadahonda, a més el proper partit a casa és un partit especial per la figura que torna a casa, aleshores pues, jo crec que l'afició també té ganes de tornar a veure el seu equip.
Òscar.
Bé, potser obro també un meló ara que no toca, no? Però quan tu prens una decisió així a dilluns, no? El dissabte, que és la visita al Cerro del Espino per visitar el Rayo Majadahonda, jo imagino, ho desconec des de total ignorància, ara com un aficionat més del centre d'esports, quan tu prens una decisió així, jo imagino que el Sabadell ja tindrà, ni que fos un abanico, no?, d'opcions sota la manga o sota la màniga, com diuen en castellà també, per moure fitxa, perquè clar, és que estem a la jornada 7. Tu parlaves abans del Depor, jo crec que són contextos totalment diferents, tot i que els números són els mateixos, 7 de 21. Ahir tens la imatge dels jugadors a Riazor demanant perdó a l'afició, sobretot al fons, al gol nord d'allà de Riazor. En canvi, aquí al Sabadell, no? Vosaltres, a Honor 1903, tenim la imatge totalment diferent, aplaudint els jugadors, no? És a dir, s'han de salvar les distàncies també. El Depor, evidentment, tu li exigeixes que ha d'acabar primer la temporada i pujar de forma directa a segona divisió. Aquí és diferent, a Sabadell és diferent, i sobretot el que deia el Pau abans, jo crec que hem de reflexionar també de què està passant a la Nova Creu Alta durant les últimes temporades, perquè sigui, és un, evidentment, salvant també les distàncies, un cas similar al que està passant a Sevilla, no? que han fet fora José Luis Mendilibar fa qüestió d'hores. És a dir, és un entrenador rere l'altre, clar, és de tenir també, o digne d'estudi, no?
Aquí, de fet, perdona Raül, al web de Ràdio Sabadell ara fa uns minuts hem publicat també un informe precisament parlant d'això. L'hem d'acabar d'allò de completar post-tribuna amb números visualment, etc. Però el resum és que feia 30 anys que el Sabadell no encadenava 3 temporades consecutives canviant d'entrenador. Això és un mal símptoma.
Sí, totalment. Encara que és difícil perquè nosaltres no tenim 2 anys iguals. És a dir, que l'any del postdescens teníem un dels pressupostos amb més categoria en aquest cas. L'any passat, totalment al contrari. És a dir, teníem un dels pressupostos més baixos i l'objectiu era salvar-nos, sigui com sigui. Vam aconseguir el miracle, gràcies a Miqui i a tot l'equip. I aquest any tenim un pressupost una mica més elevat per poder fer cosetes, no? amb aquest equip, i si arriba alguna cosa al mercat d'hivern també per poder millorar la plantilla, no? Aleshores, jo crec que amb aquesta decisió també s'ha de donar un punt de valentia al club, no? És a dir, creiem que aquesta plantilla pot fer més coses de la que estem veient, però sobretot el club el que necessita és trobar un entrenador que et doni tranquil·litat i pugui aguantar 1, 2 o 3 temporades, perquè això jo crec que és primordial per poder créixer.
Ho dic un perquè, projecte, és sí, un projecte.
Correcte, aquí anava jo, el tema del projecte. Ho dic perquè en aquest espai de temps m'agafo els últims 3 anys. Hi ha hagut 3 directors esportius diferents, evidentment per causes malaurades, sí. Perquè el Gerard Escoda ens va deixar fa uns mesos. Però clar, primer estava José Manzanera, que va fer la plantilla amb el coixí del descens de segona divisió. Després va venir el Gerard Escoda amb un context econòmic molt diferent i després ha agafat el relleu al Jaume Milà. Vull dir que al final fa la sensació que el Sabadell no acabi de fer bones temporades a Primera Federació, malgrat que l'any de Munitis, és cert, es va estar a punt de fer el play-off, però que no ajuda que hi hagi... no sé, tant canvi. No justifico aquesta destitució, no, almenys. Simplement és el símptoma que no acaba d'agafar-li el pols a la categoria al Sabadell.
Jo crec que l'error, és a dir, ho estava pensant durant tot el dia d'avui, no, que estava informant-me a la xarxa de Ràdio Sabadell, i quan he llegit el tema de la destitució he pensat d'on recau l'error. Per mi, no sé vosaltres, recau de quan tu destitueixes a Gabriel García la temporada passada i confies en el seu segon entrenador. És a dir, és el que no vaig acabar d'entendre en el seu moment, que sí, que és el que deia abans, l'equip s'acaba salvant, però també amb matisos, és a dir, s'acaba salvant perquè fitxen a Hortolà de porter, que és un dels millors, sens dubte, de la temporada passada, que et salva l'insalvable, et fitxen a un Cristian Herrera, que et marca 7 gols en mitja temporada i t'aconsegueix també salvar l'equip ell més, sota el meu criteri, que Miqui Lladó, i ja no és per ser oportunista o no, com alguns em diuen a les xarxes, no és ser oportunista o no, és a dir, però coincideixes en que l'equip es salva quan Miqui Lladó no és a la banqueta també, perquè guanyes la meitat de partits amb Gerard Bofill dirigint l'equip. Ara bé, jo crec que l'error està aquí, en fer fora a Gabri García perquè l'equip no funciona, i li dones l'oportunitat al seu segon. És a dir, imagino que la línia seria molt continuista, però...
Amb un matís, perdona, Òscar, que és que al final, anem a dir-ho així, que Miqui Lladó no era els... A veure, sí que era el segon de Gabri García, però no és un segon que ve de la mà de Gabri García de Lleida, sí. Que al final es fa aquest híbrid entre Gabri i l'Obrador, i es decideix que el segon sigui alguna figura de l'Obrador. Jo, perdona, Raül, ja, si vols et dono pas, et dono l'assistència, a veure si coincideixes o no, però a mi em fa la sensació, jo li atribueixo mèrit a la salvació de... Només faltaria.
Sí,
la temporada passada. Ho dic perquè, al final, canviar radicalment la forma de jugar de l'equip respecte a la de Gabri.
Jo, sincerament, l'estiu passat, bueno, crec que ho hem comentat en privat, jo em veia a Segona Federació, és a dir, jo l'estiu passat, veient la plantilla, els recursos econòmics que hi havia, per mi era un miracle salvar-nos. Aleshores, després de la destitució de Gabri, que jo crec que era molt merescuda, a més és que amb Gabri l'equip no donava zero seguretats al darrere, i a partir de l'arribada de Miquillado jo crec que l'equip va millorar, sobretot a partir del darrere d'aquesta solvència defensiva, que aquesta temporada és nul·la. És a dir, que és el problema del Sabadell, que ens arriben 2-3 vegades i ens fiquen gol, o ens fem autogols mateixos a causa de les nostres pròpies errades, i a partir d'aquí jo crec que ha sigut possiblement el gran problema de Miquillado aquesta temporada. I si em permets un apunt, Pau, quan parlem de lo dels entrenadors al primer equip, també em passa el mateix amb el futbol base, és a dir, el filial i el juvenil A, quants entrenadors hem tingut en els últims 3 anys?
És molt perquè difícil. Vas fent cadena, no?, i els vas pujant.
Per això, és a dir, que és molt difícil.
L'estabilitat d'un projecte, però bé, és... Jo crec que la feina al futbol base s'està fent de forma excel·lent i tens s'està fent molt bé. A partir d'aquí també tens el filial a la Lliga Elite, que també està traient molt bons resultats, però el problema principal és amb el primer equip. Sí, sí. Ara bé, com enfoques el que resta de temporada? Imagino, ja no us pregunto l'objectiu, imagino que la salvació...
Home, sí, aquest el...
Sí, no? Però i a principi de temporada era la salvació també?
No
ho sé.
No era el mateix que la temporada passada. Clar, anem a dir-ho així, la temporada passada sí que l'objectiu clar era
la salvació.
Era la salvació, però ara veus la classificació i estàs a baix, a la zona baixa, amb l'Arenteiro, amb el Teruel, amb tots els respectes, no?, que són equips que acaben de pujar a la Segona Federació, i et veus allà baix amb ells i dius, ostres...
Em quedo un comentari en el programa 100, no sé si... Crec que va ser pel xat, que va dir... L'any passat teníem la certesa que l'objectiu del Sabadell era salvar-nos, perquè sabíem que la plantilla era l'objectiu a base del que teníem. Però que aquest any la gent tenia unes esperances i una il·lusió de que podien fer coses. Si passaven els partits i l'equip seguia la part de baixa de la classificació, això possiblement seria un cop de realitat i també una mica una desil·lusió bastant gran. I jo crec que això en els nostres caps no estava, és a dir, jo
no,
crec que...
No, però els jugadors sí, perquè quan aterren jo vaig escoltar més d'una roda de premsa els jugadors dient que l'objectiu era estar a la zona alta.
Sí, home,
no sé si això és una pressió afegida, ja no ho sé, i... No ho sé.
Sí que se n'ha parlat, obertament, de...
S'ha parlat.
D'estar a la zona alta, ho han dit gent del
club. Urtura, el primer dia que li va fer l'entrevista, el primer entrenament, sí, ho va deixar bastant clar.
Jo crec que, al final, veient, en certa manera, veient passar per aquí la classificació, però veient els equips que hi ha aquesta temporada, que amb tots els respectes, però els equips de la part baixa són els que són, i que la zona mitjana és la que és, vull pensar encara a jornada 7 que la lluita pel playoff és possible, evidentment,
sí.
I que no estarà potser tan cara com altres anys. És una lluita, és una realitat que potser ara ens queda molt llunyana i ens hem d'oblidar i hem de centrar, insisteixo, novament, el punt de mira en sobretot estabilitzar l'equip, que el nou entrenador caigui dempeus i que s'agafi una bona dinàmica i poder treballar amb tranquil·litat i amb... Sí.
És que el proper partit és el Rayo Majadahonda, que té els mateixos punts que tu, que és el primer rival que en aquest cas baixaria. Aleshores, jo crec que seria molt important, és a dir, que... I espero que aquesta vegada el refrany es compli, no? És a dir, entrenador nou, victòria segura, no? A veure si tenim sort i ho podem fer.
A sobre que l'inici de temporada, més enllà de la Lliga, no ha acompanyat gens, És a dir, el tema de la Copa Federació, també...
L'eixió de Javi Gómez.
El tema de la Copa Catalunya, també. És a dir, arrenques la temporada, jo sincerament tenia il·lusió amb la Copa Catalunya, amb la Copa Federació. Vulguis o no, vas passant rondes, com és el cas del Badalona Futur, i et plantes en un moment a la Copa del Rei, tens un primera divisió visitant l'estadi, tot el que comporta també, no?, ingressos extra i que mai venen malament, com és el tema de Sergi Altimira, que quan entrin aquests diners per part de Real Betis em vindran bé. I jo tenia il·lusió, sobretot tenia il·lusió perquè em va venir al cap la temporada de 2015-2016, crec que va ser amb Miguel Álvarez quan alces la Copa Catalunya a l'estadi, i tornes a confiar, i quan veus que la primera de canvi estàs fora de les dues competicions, se't suma amb aquest mal inici a la Lliga, doncs...
Sí, a mi el que em sap greu personalment d'aquestes dates en què podries estar jugant aquestes competicions és pels qui no estan tenint ni un minut.
També.
I després parlarem del que va ser el partit purament. A tot això, ho hem vist abans molt fugazment, ens ha fet un petit spoiler al Roger Benet, ens han estat preparant el Sergi Parc i l'Helena Molista aquesta tarda a la redacció. Això, quins números deixa miquillador aquest semàfor, el Centre d'Esports Sabadell? Ho dic perquè els números en Lliga, clar, els veus així i no són dolents.
Li preguntava abans al nostre Sergi Parc, que està allà a la peixera, diguem, si recordava algun entrenador que tingui un balanç positiu al Centre d'Esports.
És que és un balanç positiu.
Jo no recordo, és a dir, jo no recordo un entrenador amb balanç positiu amb nosaltres.
Vull dir, aquí l'anàlisi que s'ha de fer i la pregunta que s'ha de fer és per què hem arribat a aquesta situació amb un entrenador amb aquests números. O sigui, perquè un entrenador només ha tingut, i no vull fer d'advocat del diable, però al final l'opinió és gairebé unànime, insisteixo, però no us sorprèn que se li hagi donat tan poc marge a Miqui Lladó?
No, a mi no.
Malgrat això, malgrat aquests números i una salvació?
No ho sé, jo és que sóc partidari que el futbol, això ja trec el paraigües i torno a la unpopular opinion, no? Però crec que el futbol jo sóc més de sensacions que no pas de resultats, que sí, que els resultats són els que te salven al final, però jo abans també, avui pensant, recordava la temporada de Pedro Munitis, ostres, jo crec veure l'estadi amb 10.000 persones, 10.000 el dia de l'Algeciras, no ho recordava... Des de potser el dia del Tenerife, no? L'any de segona divisió amb Miquel Olmo a la banqueta, no ho sé. Hosti, una il·lusió que va despertar aquell tram final de temporada amb Pedro Munitis a la banqueta, que crec que no estava empapant ara, sobretot també el tema de potser ja sentir-se identificat amb el projecte Miqui Lladó i companyia. No sé si això el que faltava també, no ho sé, però que sí, que els números són els que són, És a dir, tens 10 victòries, 9 empats i 9 derrotes. És positiu, sí. Però les sensacions són positives, això ja és diferent.
I digues, Raül, perdó.
No, dic que sobretot respecte a la temporada passada, en què jo crec que a partir de que fa l'objectiu, jo crec que la Copa va dir... crec que ja no arribem per tant, que jo crec que això va fer mal a l'afició, perquè jo crec que l'afició, sobretot quan anem a Cornellà, al camp de l'Espanyol, pagant 20 euros, jo crec que la gent volíem intentar lluitar per l'accés cap a la Copa. Aleshores, quan no s'aconsegueix l'objectiu, a més, fent el canvi de porter, que juga Sergi Puig, sí, un Hortolà, tot això, jo crec que ja fa un mal, i justament amb les sensacions que deia l'Òscar, no? És a dir, aquesta temporada no estàs donant sensacions positives ni a per temporada, és a dir, és que la gent que va anar a Badalona a veure el partit contra el Badalona Futuro deia, ostres, és que el Badalona ens ha donat un bany. Si tots els partits haguessin sigut contra la Ponferradina, jo crec que no estaríem parlant d'aquesta situació, perquè estaríem parlant, ostres, és que el Sabadell és un equip seriós, és un equip segur al darrere, és un equip que té ocasions, però és que...
Sí, la segona part d'ahir és...
És molt dura. Jo feia temps que no veia una segona part tan dolenta com la d'ahir.
Ara en parlarem del partit, però que va ser dura d'empassar, la segona part d'ahir, de les pitjors a l'estadi en temps. Poso un parell de factors més damunt la taula,
sí,
per saber si ha erosionat o no la figura de Miqui Lladó per arribar a prendre aquesta decisió. De seguida també, per cert, escoltarem i veurem a Twitch un vídeo del Sergi Garcés, que ens ha deixat també la seva opinió, i saber què pot passar en les pròximes hores, perquè és l'altra pregunta del milió. Vull dir,
ara i és el que em preocupa, a mi, realment.
Ara llenço aquesta pregunta. D'entrada, Elda, creieu que això també, a dia d'avui,
sí,
pot ser un factor també afegit, queda lluny en el temps, però que... Òscar, va, que et veig molt llençant.
Per mi sí. Li deia al Raül, no sé si t'ho he arribat a dir abans d'entrar, per mi el dia d'Elda és un punt d'inflexió en l'etapa de Miqui Lladó a la banqueta del Sabadell, i et diré el per què. Perquè jo crec que aquell dia... Ja només per les declaracions que fa, ha d'anar fora. Ha d'anar fora, independentment de que 3 hores tornant amb bus d'Elda rectifiqui els mitjans nacionals perquè sàpiguen que s'ha equivocat. Però quan tu dius això en una roda de premsa, ja sigui perquè estàs calent o no estàs calent del que ha passat, si tu ho dius és perquè ho penses. Després ja, si rectifiques, és perquè creus que t'has equivocat i les conseqüències que pot tenir després. No, però si tu ho dius, i per mi, una persona que diu això amb l'escut del Sabadell al pit a una roda de premsa no pot ser més entrenador del Sabadell. Per mi.
Si soc sincer, m'havia oblidat d'aquest afer. Imagina't tot el que ha passat durant l'últim any. Però a mi jo crec que, em repeteixo, jo crec que va fer més mal tirar el partit contra el Cornellà A més, amb aquesta animadversió que hi ha contra el Cornellà, que van guanyar 1-0, etc, que no pas aquelles declaracions que possiblement estan una mica més oblidades, no? Encara que...
Depenent, per mi no estan oblidades. Compro el que diu l'Òscar, és a dir, que
fa mal, això.
I ara vaig a un altre argument també més enllà, que ja l'heu comentat, i sé que ha arribat també aquí al xat, per exemple, José ara deia fa uns instants, l'actitud de l'equip, la forma de jugar no convenç. Això anava cap al Pou. Hi ha hagut un canvi també en la manera de jugar d'aquest Sabadell de Miquillador 23-24 amb la proposta, anem a dir-ho així, una mica més defensiva del...
Resultadista, no?
Resultadista, sí. 22-23. Vull dir, perquè és un equip ara més... que intenta proposar més amb la pilota que ara fa uns mesos.
Trobem a faltar moltes coses. L'any passat, Miqui Lladó aconsegueix millorar l'equip a través de la defensa. I aquest any és totalment al contrari. Jo crec que trobem a faltar un central líder, un Morgado de la vida, o un Aleix Coc, un central que et doni aquesta garantia, perquè Pau Resta, que per mi és el millor central que tenim i que és molt jove i que acabarà jugant a futbol professional segur, però és un central que li costen fer sobretot segons què coses quan juga amb una defensa de 4, que això jo crec que són una de les seves carències que anirà millorant. Jo crec que això el necessita. I després, al mig del camp, la sortida d'Altimir ha fet molt mal. És a dir, crec que necessitem un jugador que acabi d'enllaçar amb la davantera. Que aquest jugador també ajudava molt Altimir era Alberto. Que Alberto era aquest mitja punta, entre cometes...
El que està fent Cristian Herrera.
Què passa? Que ara Cristian Herrera no està a la seva posició... està molt endarrere i jo crec que Cristian Herrera està desquiciat, no, a lo següent, perquè no pot veure la porteria, a més, quan té ocasions, no marca...
L'exemple el tens el dia de Sestao, no?, quan marca i en la seva celebració que s'allibera, no?, també una mica de tot el que du endins. Jo crec que també l'error està, Pau, en el tema de que és el segon estiu ja en el que comences la temporada amb el 90%, et diria, de la plantilla totalment renovada. És a dir, que has de començar un projecte des de zero, perquè la paraula projecte és la que venim escoltant durant... Des del 2017, et diria, que aterra Esteve Calzada al Sabadell, des d'aquell moment és el projecte, clar, i fer un projecte...
I fins i tot més avall, amb Sakamoto, amb aquelles declaracions a Televisió Espanyola...
Renovar una plantilla des de zero és molt complicat. És molt complicat. Sí. Ara bé, jo crec... que la plantilla la tens, La plantilla la tens, tens a Hortolà sota pals, tens a un dels millors laterals per mi de la temporada passada, com és Pablo Monroy, el tens Basti Larraquinada.
Més el Chino Stas, és a dir, és que tens...
Tens Antonio Moyano al mig del camp, que sí, parlaves de Sergi Altimira, sí, però és que Antonio Moyano és un tros de jugador també al mig del camp, tens a Cristian Herrera, clar, tens a tres davanters que per mi són top, com són Marcos Baselga, Guillem Naranjo, tot i que estigui lesionat, i també Manel Martínez, és a dir, tens els jugadors.
Per mi Manel, salvant Lucas Pérez, perquè Lucas Pérez juga en una altra categoria, per mi Manel Martínez és un dels millors davanters de la categoria, és a dir, quantes ocasions ha tingut, a part dels tres gols que ha fet, quantes ocasions ha pogut tenir, és a dir, ahir va tenir una que no xuta de primeres i li guanya, crec que va ser Manu Lama, li guanya la partida, però si va ser l'única jugada que va poder tenir l'oportunitat de marcar una, és a dir, el teu davanter si té tres ocasions, el més normal és que et marqui una, però si no té ocasions, com pot mullar?
Voleu que escoltem el Sergi Garcés? A veure què ens diu al voltant de...
Sempre és positiu, no?
Sí, d'aquestes últimes hores sobre la destitució de Miqui Lladó i pistes també de cara al futur, i ara en parlem, del futur de la banqueta del Sabadell. Doncs Roger Manet, quan vulguis, escoltem el Sergi, va.
Punt final a l'etapa de Miqui Lladó a la banqueta del Centre d'Esports Sabadell, un punt final que arriba de manera prematura després d'aquestes 7 jornades tot just de campionat i que fa que el tècnic de Sant Cugat no hagi arribat a poder completar un any sencer des de que es va fer càrrec de l'equip, després de la destitució del que havia estat el seu primer tècnic, Gabri Garcia, doncs cap al Nadal, aproximadament a l'atura nadalenca de la passada temporada. És cert que a l'inici de temporada doncs deixa uns números molt pobres de l'equip arlequinat, 7 partits, 4 derrotes, només dues victòries i sobretot doncs l'ambient enrarit que hi havia en aquestes últimes setmanes i que es va materialitzar ahir en el moment de la derrota davant el Fuenlabrada amb els xiulets de manera pràcticament generalitzada a les grades de l'estadi i demanant en aquest cas doncs a la dimissió o al cessament de Miqui Lladó per part del Consell d'Administració del Centre Esports Sabadell. Una notícia que ha arribat aquesta mateixa tarda, la confirmació de la qual ha arribat aquesta mateixa tarda i cobra ara una nova etapa, com a mínim la carpeta de saber qui serà el recanvi de Lladó al capdavant de la banqueta arlequinada. Tot això perquè el club espera que aquest recanvi, aquest nou responsable de l'equip, arribi a poder-se fer càrrec del mateix dimecres com a molt tard, que és quan la plantilla està cridada a tornar a la feina, i pensant en que dissabte hi ha un partit al Cerro del Espino i davant el Rayo Majadahonda, un equip el que ara marca, de fet, el descens a la segona federació, mentre que el Sabadell precisament és el que marca la permanència en aquest grup primer d'aquesta categoria de bronze. Entre els noms a tractar, doncs ara diferents possibilitats. Entre elles, una de les que més força té a dia d'avui, i no només per interinatge, sinó com a aposta definitiva, com a mínim fins a final de temporada, és la de Gerard Bofill, el que fins ara està sent el segon entrenador de Miqui Lladó en aquest primer equip arlequinat. Per tant, mala setmana en quant a convulsió informativament parlant, mai és bona notícia per a un equip que s'hagin de produir aquests moviments a la banqueta, i és evident, sinònim, tot ell, de que és els números del Sabadell, la situació del Sabadell i fins i tot, diríem, les sensacions futbolístiques del Sabadell no estan sent les esperades, com a mínim el que s'havia plantejat a l'estiu amb aquesta renovada de plantilla 23-24. A les pròximes hores, segurament, molta més informació i també la confirmació de quin serà el recanvi de Miqui Lladó a la banqueta del conjunt arlequinat.
Apa, doncs ja tenim aquí el primer nom.
Quan el Sergi ha dit el nom, m'he girat la cara. Perquè l'he dit a l'Òscar, justament el que volies.
No ho sé. És a dir, m'he quedat... ja el Raül ho ha dit tot, m'ha mirat quan ha dit el nom, però... Bé, a confiar en Gerard Bofill, si l'ha escollit, és el que deia abans, la temporada passada ha demostrat que a ella a la banqueta, sigui anecdòtic o no, el Sabadell va guanyar pràcticament tot. Però clar, estem a les mateixes, no? És a dir, tornes a apostar per un projecte continuista de l'entrenador que acabes de fer fora, és a dir, no ho acabo d'entendre.
A mi no m'acaba de convèncer, és a dir, jo crec que necessitem un entrenador que estigui assolit a la categoria, que sigui coneixedor, que tingui experiència, jo crec que és el que necessitem, és a dir, encara que Gerard la temporada passada ens va donar quasi totes les victòries de Miqui, va estar ell sota la banqueta, no?
Però jo, sense experiència,
sense experiència, també. Clar, jo avui m'agradaria veure un entrenador amb experiència, és a dir, i jo crec que la gent, jo crec que també.
A veure, dos comentaris de moment per aquí. El Maverick diu Bofill, no, una broma. El Diego, Bofill más de lo mismo. El Bertu deia per aquí Bofill, mare meva. El Martí diu, però si Bofill només va estar al camp de pantalla, no, si us plau. No, bé...
Jo et pregunto, Pau, sense cap mena de compromís, és a dir, és l'única opció ara mateix, o és una d'elles?
És una d'elles, com ha dit el Sergi, és una opció que s'està valorant. Ho dic perquè, en la línia del que comentava abans de Gabriel Munitis, perdó, de Gabriel Munitis, de Gabriel Miqui Lladó, Bofill no ve de la mà de... Ja. Miqui Lladó, Això també s'ha de tenir en consideració. Vull dir, Bofill se'l fitxa en el seu dia per dirigir el filial. Sí, quan Miqui li donen el primer equip,
ell puja.
Ell puja de segon entrenador, i aquest estiu renova paral·lelament a la renovació de Miqui Lladó. Recordem que va haver-hi dos anuncis paral·lels. D'una banda, la renovació de Miqui Lladó, de l'altra, la de Gerard Bofill com a segon entrenador. És una de les opcions que hi ha damunt la taula al Centre d'Esports Sabadell i que valora la direcció esportiva. Faltarà veure si s'aposta per algú, insistim, una aposta més continuista, perquè ja coneix els jugadors d'enguany i perquè ha estat l'últim any amb part d'aquesta plantilla, i l'actual, evidentment, o si s'aposta finalment per un perfil més veterà.
Hem fet el canvi, diguem, a la jornada 7. Aleshores, tens dues opcions. Una, te la jugues amb una persona que ja coneix la plantilla, que és jove, que no té experiència, que és un perfil molt, molt, molt continuista, que depenent de la relació que tingui amb la plantilla pot ser una bona o una dolenta notícia, o bé l'altre costat, és a dir, pensar en un entrenador amb experiència a la categoria i que això et pugui ajudar a poder seguir creixent, és a dir, intentar trobar un entrenador de cara a dues temporades i que perquè la temporada següent tinguis un altre objectiu. Aleshores, tenim les dues potes de la taula. Mm-hmm. La que decidirà el club, doncs veurem.
A veure què passa en les pròximes hores. Insistim que no és definitiu, però és una de les opcions que té el Sabadell damunt la taula, hores d'ara. Alguns comentaris, no acaba de convèncer, el nom que ha deixat caure el Sergi Garcés. Diu el Mengot, no té sentit posar el segon entrenador. Algun equip, el que sigui, que hagi triomfat posant un segon entrenador de primer. L'Albert diu, Bofill de segon està bé, però com a primer necessitem un entrenador de la categoria. El francès diu Bofill. Bé, la pregunta és si hi ha algú de fora que vulgui venir. El Lluís diu que si posem algú fill demostrem que no aprenem, que cal un entrenador més fet i amb recorregut. I diu per aquí, per exemple, el Felip ja va sonar, però torna a sonar el nom de Miquel Azparren, pregunta. Diu, m'agrada l'estil i coneix el club. Ara diria que està sense banqueta, bé, està treballant al futbol base de l'Espanyol. Per tant, lliure tampoc és que estigui. El Javi diu, Xavi Calm, potser tothom volem, diu l'Òscar García. Diu, de fet, me'l vaig trobar per Sabadell la setmana passada, però em sembla una mica que ets escapat bastant del que seria la realitat del Sabadell.
No puc fer el comentari que he fet abans, però jo, és un somni... Això, un somni.
Diu, Lo Gallardo diu, entrenador que conegui la categoria, no? Com el del Castelló, per exemple. Sé que han sortit noms aquí que, si llenço la pregunta, pot caure una trolejada màxima al xat, però si us pregunto noms de candidats. Ho dic perquè és la part complicada també de la pel·lícula, que busca un entrenador que estigui lliure a la jornada 7 i més amb aquest asterisc també que no pot ser un entrenador que hagi ja començat aquesta temporada i hagi estat destituït.
I coneixent les característiques de la plantilla, és a dir, jo crec que la plantilla té unes carències i també té unes virtuts, no? I a partir que l'entrenador valori aquesta plantilla, pugui dir, ostres, jo puc jugar d'aquesta manera o no puc jugar d'aquesta manera. Aleshores, si em pots adaptar o no em puc adaptar. A partir d'aquesta anàlisi, que jo crec que és el primer que ha de fer aquest possible nou entrenador, pot decidir si el Sabadell és un bon candidat, que jo crec que entrenar el Sabadell és una oportunitat increïble i única, estar en un club històric. Però, a veure, a mi, jo aquesta tarda he vingut a Ràdio Estadell i he dit, ostres, m'agradaria veure Xavi Calm, però és a dir, no sabia que estava entrenant a Suècia.
Està el Hammarby de segon entrenador, sí.
Clar, però és a dir, a mi el Cornellà ho va fer molt bé i és de Castellà de l'Aies, és a dir, és de...
I ha passat pel Sabadell.
Futbol base. Aleshores, a mi seria l'entrenador que més m'agradaria, però és a dir, té contracte, aleshores, pues, molt difícil.
No et sé dir realment, És a dir, el nom de Miquel Azparren sí que m'agrada, però clar, si està vinculat ja a l'Espanyol és difícil, el mateix amb Xavi Calm, fins i tot et diria ja, deia abans de broma, Lluís Carreras, m'agradaria, sí, evidentment que m'agradaria, però no crec que succeeixi, i hi ha un nom per donar-ho, però que tampoc podria ser possible, és el de Rubén de la Barrera.
Mira, l'han tret per aquí, sí? Ara fa uns instants.
Però crec que està vinculat amb la selecció nacional del Salvador.
El Salvador, sí. No, jo crec que aquest també, a nivell de calés, s'escapa, de la realitat. Deia perquè el Juanfran, per exemple, Nacho Castro, ex de l'Horta, Andorra...
No, però crec que va
San
deixar
Fernando.
La Kings League per unir-se a algun projecte de Mèxic,
de
no?
De Mèxic, sí. Jo també em sona que està a Mèxic. Està,
Sinaloa, pot ser, o... No sé. Algun projecte de segona divisió de Mèxic, diria, eh?
Estan començant a sortir una de noms que...
Jo quan he vist Jorge D'Alessandro ja...
Sí, home, clar, només faltaria. Ja havia de sortir també el nom, evidentment. Me'l record, amb D'Alessandro.
5-0 al camp d'Andorra. L'únic partit crec que va guanyar, eh?
Sí, potser.
És que...
Pregunten per Miquel Olmo, per exemple, que és d'ell, que està seguint intensament la carrera del seu fill.
Si veiem el seu fill encantat, no? Si veiem el seu fill...
L'ha seguit de ben a prop, la seva carrera del seu fill. Juvenal, que està a la Kings League. Què diuen per aquí, per exemple? Un parell de comentaris. El Gat Arlequinat diu, si és Bofill d'escollit, és el pla més fàcil perquè coneix la plantilla. Esperem que vingui un entrenador més experimentat. I deia per aquí també el Romacle que jo també crec que Gerard Bofill hauria de continuar, però un entrenador nou segur que porta tot el seu equip. Bé.
A més, l'entrenador, diguem, revelació de l'any passat de segona federació és el que té ara el Badalona Futur, que és el que estava entrenant.
Ferran Costa.
Entrenador top, eh? Ferran Costa és un entrenador molt top, però...
Jo em sorprenia que no tingués equip perquè va fitxar el Badalona Futur allà a correcuita a últim minut. Però
el tenien lligat abans que acabés la temporada.
Ah, sí?
Sí.
Mira, Sergi Barjoan, Òscar i Roger García... Bé, déu-n'hi-do quin meló hem anat a obrir. A veure, en qualsevol cas, doncs això, pendents a les pròximes hores de la decisió que acabi prenent la direcció esportiva del Centre d'Esport Sabadell, si aposta per aquest perfil més continuista, anem a dir-ho així, amb la figura de Gerard Bofill, o bé apareix el nom d'un, el que se sol dir en aquests casos, un tapat. Un entrenador tapat que assumeixi les regnes del Centre d'Esport Sabadell i que al final el que dèiem que bàsicament tregui l'equip d'aquesta situació que no és encara de descens, que estàs fora del descens, però que no és la somiada, anem a dir-ho així, en aquest inici de...
Per curiositat, ahir hi havia algun entrenador o un entrenador lliure que estigui a la nova Creu Alta?
Ho dius per alguna cosa?
En plan preguntes de... A segona, sempre que hi havia un entrenador que estava a corda fluixa, sempre sonava Carlos Terrazas, estava a la nova Creu Alta.
És habitual veure entrenadors a la nova Creu Alta, eh? Sobretot sempre nosaltres ho tenim
visió directa
des de la cabina, sempre hi ha entrenadors que apareixen a la llotja, però, ostres, ahir diria que no em sona haver vist cap ni un, eh? Qui m'haurien d'ajudar, si no el Sergi i l'Adri, que estaven per allà a l'estadi amb mi, però bé. En fi, mira, farem una cosa. Estem a punt d'arribar a 7:45, gairebé a equador del programa. Fem una aturada per la publicitat. De seguida tornem. Raül, xau, ves posant espalmetes, el que tu vulguis, resa, però tens avui una oportunitat, una nova oportunitat per guanyar aquestes pizzas de...
Una oportunitat màxima.
Bona aquesta, a veure si tens sort. Va, doncs això, de seguida tornem, que hem de comentar també el partit en si contra el Fuenlabrada, que ens va deixar un molt mal regust de boca i que ha desembocat en aquesta destitució de Miqui Llaró. De seguida tornem.
Ràdio Sabadell. Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Tribuna Preferent, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, som-hi, que estem de tornada aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, 7:45 de 8 del vespre, fent tertulià amb el Raül Chao i amb l'Òscar Cáceres després de la destitució d'aquesta tarda de Miqui Lladó com a entrenador del Centre d'Esport Sabadell. Hem parlat una bona estona i el xat segueix bullint, eh? Que posar Bufill, deia l'Òscar, per aquí és una oportunitat o una putada per ell, vés a saber. L'Utrera deia per aquí que Guillermo Amor porta un parell de partits a la nova Creu Alta, no sé si fent informes pel Barça Atlètic o vés a saber. Que deien per aquí, és cert que és el repre d'Hortolà, també, Amor. Bé, seguirà bullint, com diem al xat del Tribuna. En qualsevol cas, que és el moment, Raül Chao, de parlar de la gent de Maximus, que deia per aquí, espera, crec que era el Javi, diu, sí, estava per aquí el Javi, no? Sí. Diu, t'imagines que just avui en un programa tan calent hi ha el hashtag Pizza Chao? Veurem. Recordem que tenim aquí a la gent de Maximus aquesta temporada, aquí al Tribuna Preferent, el que és una pizza napolitana autèntica, amb la seva massa de fermentació llarga, els seus ingredients de qualitat, la seva varietat de sabors, un concepte de pizza saludable amb multitud de variants, i és que és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Podeu començar per una bona amanida, triar la vostra pizza i rematar-ho amb unes postres italianes de bo. Us podeu apropar al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 15, o trucar al 683-11-88-19. Repetim, 683-11-88-19. Pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és patrimoni del bon menjar. Quins beauties que està fent aquí.
Com li agrada. S'està gaudint.
Mira, s'està recreant ara mateix el Twitch de Ràdio Sabadell, eh? Ja sabeu que aquesta temporada doncs, volem que gaudiu de Maximus i entre tots els participants al xat del Tribuna doncs, sortegem un sopar, un dinar per dues persones valorat en 40 euros a Pizzeria Napolitana Maximus.
El que està clar, Pau, és que la setmana que ve ho tindrem més difícil encara. Perquè amb tota la gent que està participant que la setmana
I tu no has participat, no?
Sí, he participat.
Has deixat allò un comentari per
he
deixar constància.
Serà el dia?
A veure... és que, clar, hashtag pizza ciao, ciao time... En fi, doncs mira, la mà innocent serà Òscar Cáceres, no seràs tu, Raúl Chao. No, no, no donarem aquest plaer i aquesta oportunitat. Òscar, quina pressió, eh?
Més pressió que l'entrada del Sabadell a Majadahondas.
Mira, sí, sí.
Sí, sí.
Pot ser. Un número de l'1 al 28, sona la música d'atenció.
Doncs et diré el 26 del Xino Astals.
Doncs no.
No. Molt lluny, no?
Molt lluny. El José, el Murci, que s'emporta aquesta... Mira, de fet, si arribes a dir el contrari, el tercer, però per dalt, era Raúl Chao. Has dit el tercer per la cua.
I el Javi? En quin número estava el Javi?
El Javi estava al número 7. Doncs el José
Mojano,
de J. Murci.
Era Mojano.
I tu, Carri.
I jo, Carri.
I tu, Carri, ets avui. Doncs el Murci, que s'emporta aquesta pizza, no sé, no l'he vist per aquí, diria, avui al xat, però...
Doncs espero el missatge privat de José María Cava.
Correcte.
Donant-me les gràcies.
Convidant-te, no? Convidant-te aquesta...
Sí, espero.
Què ha passat amb aquesta càmera ara, Roger? Que se t'ha anat a... s'ha tornat boja.
Està trist el Roger,
la robotitzada. Vinga, doncs ja tenim la pizza sortejada. Al tribuna d'avui... per tant, toca tornar novament a la tertúlia, a posar-nos seriosos. Per cert, que no ho he dit al principi, aneu fent boca perquè vau veure la setmana passada el Fes Personal,
sí,
de
Bladis, que està molt bé.
Doncs avui a Fes Personal, també. La segona entrega d'aquesta temporada, aquesta secció del Sergi Parc, la farem, per puntualitzar, habitualment cada 15 dies... quan l'equip vingui de jugar partit a casa.
Vale.
Però ara, com venien dos partits seguits a casa, doncs doble ració del Fes Personal. Hi ha un Adri que Dani Nieto al capdavant de la càmera, eh? Déu-n'hi-do. El partit en si, va, anem a parlar del partit, perquè també hi ha molt a analitzar del partit.
És que perdó que ara l'he pillat, el de l'Adri.
que hi ha molt a analitzar del partit d'ahir, perquè ens va deixar molt males sensacions a aquest desenllaç. La segona meitat del Sabadell va ser molt, molt, molt complicada de digerir. Eh?
Hi ha dues parts, és a dir, una primera part jo crec que va ser un partit bastant igual a la primera part, el Sabadell tenia el control de la pilota però no acabava de fer mal, jo crec que faltava aquesta connexió amb els homes del davant i també hi havia moltes vegades del partit en què tant Cristian Herrera com Baselga i Manel estaven els tres en una extensió del terreny de joc molt, molt curta. Aleshores, era el moment perquè Monroy i Carri utilitzessin els dos carrils per pujar, però a vegades no pujaven. Això es notava sobretot quan Beitia i Mojano giraven per obrir banda i no hi ha ningú, i aleshores jo crec que això va ser un punt negatiu de l'equip. I després la triple ocasió que vam tenir a l'últim minut del partit, que va ser molt clara i no vam poder aprofitar. I la segona part va ser totalment al contrari, és a dir, ja des del primer minut el Fuenlabrada es va fer amo i senyor del partit, el canvi del mig del camp amb la sortida de Beitia primer i després Mojano, l'equip ho va notar moltíssim. I a més, jo sobretot des de la meva posició veia que Carri des del minut 65-70 estava molt fos, i als últims minuts ja és que al pobre li subien totes les cames, i jo vaig notar faltar un canvi allà al carril esquerre. I a més, ho comentaven també fora de micro, l'últim canvi no el vaig entendre, és a dir, entenc que Manel podies tenir molèsties o el que sigui per canviar-lo.
Sí, deia però que tenia els bessons pujats, eh?
Però tenint a Guillem Naranjo, que està per obrir, no encara, no m'havia dit, però crec que era la seva oportunitat. A més, l'equip estava jugant sobretot a balones al 9 i que les baixi, i van canviar d'això a que Cristian Herrera et baixi la pilota. Aleshores, el pobre no va guanyar cap. A més, tenies a Bladis per la banda, que jo crec que potser posar Bladis de nou per intentar facilitar aquestes baixades de pilota t'hagués ajudat, però el gol del Fuenlabrada jo crec que estava al cabre. És a dir, és que Dani Nieto té una clamorosa que la falla, un pal... i el gol jo crec que tothom...
Sí, aquí l'hem vist, el gol a Twitch, que...
Un cúmul d'errors, és a dir, error de Bladis, sí. Després que et rematis sol, dos jugadors ja sols per rematar quan tens una defensa de 3...
Sí, hi ha una errada en la marca aquí, la veiem de Pau,
sí,
Resta,
de Pau Resta,
eh?
No?
Sí. I que al final està tou en aquesta
Diego
marca.
Diego Gómez, que mata gigantes, no? És a dir, en dos caps de setmana ha fet 3 gols...
L'altre dia va ser Sergio Benito, va ser sí, doblet de Sergio Benito, sí, contra el Depor.
Però bé, al final els davanters del Fuenla que estan traient una mica les castanyes al foc a un equip que no havia guanyat i que en qüestió de dues setmanes entre el Depor i el Sabadell en el temps de descompte doncs, s'han dut 6 punts i ha sortit del descens. Al final, Òscar, molta inconsistència en el joc del Sabadell. Vull dir, és un equip totalment diferent al de la primera, sense ser una meravella la primera part, del de la segona.
Jo, Pau, t'haig de reconèixer, li deia al Raül abans, tot el que opini del partit d'ahir serà pel que ho vaig escoltar vosaltres, perquè no vaig a l'estadi, i li he dit ell abans, així, en mitja en broma, però no és en broma. Jo el dia de la Sociedad Deportiva Logroñés vaig marxar molt tocat de la Nova Creu Alta, per les sensacions, sobretot de l'equip, i em vaig prometre a mi mateix, porto sent soci del Sabadell des de l'any 2011-2012, per voluntat pròpia no havia faltat mai a l'estadi, i ahir vaig faltar perquè jo dic, mentre Miqui Lladó continuï sent l'entrenador del Sabadell, jo no torno a trepitjar la Nova Creu Alta, ja per voluntat és ja diferent, que us vaig escoltar vosaltres i el que puc opinar és el que vau dir vosaltres. Després sí que he vist el resum i clar, veus sobretot i llegeixes també cròniques i pel que he anat descobrint a xarxes i tal, sí que és cert que la primera part no va ser dolenta, no? El mateix Miqui Lladó diu que va ser bona.
Acceptable, és a dir...
Acceptable, no? Jo pel que vaig escoltar també va ser... Ara bé, la segona part, no? Pel que vaig llegir va ser molt dolenta, sobretot el resum també es veu, és a dir, tu acabes perdent el minut 91-92, no? Amb aquell gol de Diego Gómez, que és un cúmul d'errors, el primer és aquesta errada, no? de Bladis, que no m'agrada incidir en temes ja personals dels jugadors, no? Però és una errada de Bladis a l'hora de refusar la pilota, i després el marcatge de Pau Resta, però clar, és que tens dues ocasions claríssimes abans, molt, molt clares, perquè sí. El Fuenlabrada també acabi guanyant,
sí,
el partit,
la
no?
La de Nieto i la del Pal també són...
El Pal també és del golejador, no?
Sí, al final és del mateix futbolista. Però és que hi ha aquest punt d'inconsistència preocupant, i més enllà de destacar aquestes dues errades que tothom pot fallar, és que al final la sensació de la segona meitat, Raül...
Era de desgana.
Sí, però fins i tot és que ni un control bé,
no.
Ni una passada bé, una sensació d'apatia, de...
Per mi va ser idèntica, no sé si vosaltres i el xat pensareu el mateix, però va ser a la primera part contra els Estados, és a dir, a la primera part contra els Estados era un equip que caminava, intentava buscar crear jugades de joc a través d'anar caminant, i jo dic, crec que caminant no crearàs ocasions, i la segona part va ser així, és que, a més, sobretot a partir dels canvis, els canvis en comptes d'anar millor van anar pitjor, és a dir, que era difícil, però ahir no, és que no va sortir res de res, ni les jugades d'estratègia que, sobretot amb Monroy i Pau Resta, doncs feien mal, sobretot el dia de l'Osasuna bé, el gol va així, etc. Però és que ni una centrada bé. És el que et deia al principi de tot, és que Manel Martínez només té una semiocasió de gol en 80 i pico minuts que està al terreny de joc. Aleshores, si el teu davanter té una semiocasió, en què aspires a marcar gol?
Potser obrir un meló que no toca, però deien abans al xat que potser hi havia alguns jugadors que no estaven o que estaven fent el llit, no? Com es diu en la jerga futbolística de Miqui Lladó. Creieu que fins a aquest punt s'ha arribat a notar? Perquè jo escoltava Hortolà, no? que el vau entrevistar ahir a l'acabar el partit, i ell deia que no, no? Que el vestuari confiava en Miqui Lladó, que estaven del seu cantó. No sé, a mi hi ha coses que em fan pensar malament, i no sóc així, però...
A mi, no sé, dieu-me ingenu, tampoc he estat en un vestidor professional, però em costa entendre que el 2023 se segueixin fent... coses com aquesta, però des d'un punt d'ingenuïtat, no ho sé.
No ho sé, però tampoc em sorprendria, és a dir, amb el futbol també hem vist de tot, però a mi em sorprèn el que està dient a la gent del xat, no? Sobretot a lo de la posició d'Hortolà, és a dir, la gent està bastant crítica amb la figura del porter.
Jo Hortolà, sincerament, potser trenco una llança a favor seu, és cert que les primeres 6 jornades doncs, va tenir les seves errades que li van costar punts al Sabadell, és cert que també va fer algunes aturades de mèrit, però l'altre dia contra el Sestao River sosté l'equip, i ahir la Dani Nieto, són 3 ocasions del Fuenla bàsicament, en el partit, la Dani Nieto que l'envia als núvols, l'altre
al pal,
i jo crec que l'últim està venut, vull dir...
És que jo crec que toca Pau Resta, jo crec que toca la pilota amb Pau Resta, i això fa que s'enverini la pilota, i això fa que no pugui fer res.
I remata cap a baix, i la pilota es bombeja en el moment del gol.
Sí, no sé, potser altres dies puc entendre, o puc...
El dia del Nàstic, és clar.
Sí, ara bé, que tens un tros de portar a la banqueta, com és Froy Leal, que vaig tenir l'oportunitat de seguir-lo la temporada passada, que quan treballava ja al Club de Futbol Badalona, i vaig coincidir amb ell tota la temporada, i no sé si heu tingut l'oportunitat de veure'l vosaltres últimament des que va sortir d'aquí de Sabadell, però és un tros de porter que està totalment capacitat per competir avui en dia a la primera federació. Això us ho puc garantir al 100%.
Després tindrem l'oportunitat de veure aquest test personal. Què passa, Roger Benet, al control? Que el volies tirar ja? El vols veure ja? Sí, el veiem ja? Vinga, va, doncs fes una cosa, va, prepara el test... Mira, estripem avui el guió. Ja està, Roger Benet té ganes de test personal... Doncs, va, és personal, Froy Leal.
Sí?
Vam a veure això, el porter...
I no ho sabia, que consti que no ho sabia.
No, doncs vinga, va, Froy Leal, el segon cés personal del Sergi Parc de la temporada, va.
La bebé, és que no sé com decir.
Cés personal.
Nom complet.
Froy Leal, Coronilla.
Lloc de naixement.
En Terrassa.
Tens parella i fills.
No, estic soltero.
On vius?
En Terrassa.
Una pel·lícula.
Una pel·lícula, no soy mucho de peli yo, pero... te voy a decir alguna de Will Smith.
¿Una serie?
Tampoco veo series, tío. Si es de la televisión, te diría La que se avecina.
¿Una canción?
Una canción. Me gusta mucho la música, Te voy a decir la de Taok, de Maluma, con Karol G y un brasileño.
¿El teu menjar preferit?
Como mucha verdura, como, pero no te diría que es la favorita. La pechuga.
¿El millor lloc per anar de vacances?
No salió nunca de España. te voy a decir Miami.
Si no fossis futbolista...
Siempre digo la música, pero no. No sé, algo de deporte, algo de deporte.
¿Quan vas començar a jugar a futbol?
Comencé a los 3-4 años.
¿Un referent?
Antes era Ronaldinho porque yo era delantero, pero ahora te diría que Casillas. Casillas, que se retiró, pero sí, Casillas.
¿El millor entrenador?
Mejor entrenador que he tenido. Juveniles con Miki.
¿El millor moment de la teva carrera?
Mi mejor momento... El último año de juveniles con Miki, también con el ascenso estuve en Marbella, en Málaga con Antonio Hidalgo.
¿Y al pichó?
El segundo año de amateur aquí, que estuve de tercero, acepté el rol de tercero y la verdad que no tuve minutos, no jugué, pero bueno, me sirvió para mí, ¿sabes?
¿Un estadio donde te agradaría jugar?
El Bernabéu.
¿Ets supersticiós? ¿Fas algún ritual en los partidos?
Bueno, suelo pisar dos veces el campo cuando entro dentro del campo.
¿El teu somni com a futbolista?
Llegar lo más alto posible y disfrutar de fútbol muchos años.
¿El día que et retiris, com t'agradaria continuar vinculat al futbol?
Igual algo relacionado con porteros y cosas así.
¿Ets molt de xarxes socials?
Sí, me gusta Twitter, Instagram, bastante.
¿Amb qui et portes millor el vestidor?
La verdad que hay un grupo bastante bueno, me llevaría con todos, no te podría decir uno. Sí que es verdad que tengo más relación con Chino y Vladis porque estuvimos en épocas de juveniles, pero la verdad que hay un buen grupo, con todos.
El teu únic partit oficial amb el Centre d'Esports va ser una eliminatòria de Copa contra l'Ibiza i les Pitiusas. Quins van ser els golejadors en aquell partit?
Fue Néstor, de Olímpico, y Stoico.
Froy, ¿qué se siente al no puntuar nunca en los juegos de puntuación?
Bueno, eso fue el primer mes, la verdad, pero ahora estoy tirando para arriba y ahora voy por arriba. El primer mes me costó, pero tranquilo que las próximas voy a quedar por arriba seguro.
¿Quin encàrrec li deixem al pròxim jugador?
Me gustaría preguntarte cómo han sido tus etapas fuera de España en el mundo del fútbol.
Doncs bé, aquesta pregunta que li deixa Froy Leal, que a més recollia també la pregunta que li havia fet Vladis Kopotun. Doncs ja tenim aquí la vessant més personal de Froy Leal. Algun comentari per aquí que deia que ha coincidit que Ortolà no té un suplent de garanties aquesta temporada. Tu, Òscar, això no coincideix gens ni mica, no?
No, gens ni mica. És a dir, vaig tenir l'oportunitat l'any passat de seguir-lo perquè treballava pel Badalona i és que és un tros de porter que està totalment capacitat per jugar a la primera federació, El mateix Santi Álvarez, que és el seu tiet, és el Miguel Álvarez, que va entrenar al Centre Esports i que, com deia abans, ens va fer campió de la Copa Catalunya, ens deia l'any passat que teníem un porter allà a Badalona que no era de la categoria, és a dir, i tenies a porters com el del Sant Andreu, no?, que és el Jaume, no?
Sí, també el Jaime,
tens el Jaime, tens també el de l'Europa, però és que Froy Leal va ser espectacular. I crec, no sé si ens estarà escoltant, però això que deia que no li agrada... Què li agradaria si no fos futbolista? Us diré jo, perruquer? Seguríssim.
Bé, doncs, Froile, el protagonista d'aquest segon CES personal de la temporada, el següent haurem d'esperar 15 dies, per saber qui li deixava aquesta pregunta, que anava relacionada amb el...
Les seves experiències fora d'Espanya.
Sí, fora d'Espanya.
Aleshores, hi ha poques possibilitats.
Sí. Deia que no havia sortit, Froile, també, que
vol anar a Miami.
Espanya, que volia anar a Miami, sí. Pot anar a veure un excompany seu al Sabadell com és Marc Astorgó, que està allà a l'Inter Miami fent de model, també, al sabadellenc, però bé. Doncs Froile, el protagonista del CES personal. 8 i 3 minuts, reprenem una mica, si us sembla, el fil del partit contra el Fuenla. Em quedo amb un comentari, ja em perdonareu, no sé qui el feia dels dos, que parlàveu dels canvis, crec que ets tu, Raül, no? Que deies que els canvis d'ahir, simplement per reafirmar, no? Això, també per preguntar-li a l'Òscar, per desenvolupar-lo, els canvis d'ahir no van estar encertats.
Jo sóc sé que tu ets el membre fundador del club de fans de Marc Domènech i jo estaré a la teva mà dreta pel que necessitis. A mi tinc un amic que és del Sant Andreu i em va dir Marc Domènech és el jugador amb més qualitat que ha passat pel Sant Andreu de Don Manuel Lanzarote. Aleshores, són paraules majors i a mi el que he vist tant a la pretemporada com el que he vist en els seus minutillos que ha tingut, a mi m'ha agradat molt. I a més, el partit d'ahir necessitava algun jugador que tingui un contra un, que tingui habilitat, perquè és que veia el Sabadell molt pla, molt pla, i trobava aquesta figura que possiblement hagués estat en Javi Gómez, cara que l'hem perdut per tota la temporada, potser en Marc Domènech la té, perquè a Nando no el veig en aquest perfil, el veig un perfil més... no tant un contra un, sinó és un extrem que possiblement té gol, que encara que no el coneixem, però és un altre perfil diferent. Aleshores, el partit de l'altre dia necessitàvem un contra un, que això també el té el Xino, que quan entra el partit jo crec tota l'afició diu, benvingut Xino, trobant tant a faltar perquè canvia el partit, salva una jugada que crec que era Dani Nieto, que el porta fàcilment com 10 metres d'avantatge i arriba a ell, és a dir, és que el Xino Stals és un jugador que ha de jugar sempre, i ja sigui a l'extrem, al lateral, de porter fins i tot, com Giroud, és a dir, on sigui el Xino ho farà bé.
Ara parlem d'aquesta suplència, també. Deia per aquí l'Albert que Nando i Marc Domènech van ser incisius contra el Sestao i ahir un no juga i l'altre entra en el 80. Òscar.
Potser també és el que deies tu abans, no? Que al Sabadell li ha faltat competir paral·lelament a la Copa Federació, a la Copa Catalunya, per també donar minuts a aquests jugadors i que demostrin que poden estar capacitats, no? Perquè Antonio Sánchez també ha estat pràcticament inèdit durant tota la temporada.
I Biel Ferrés, sí.
Biel Ferrés també, el cas de Marc Domènech, que ha anat de menys a menys. Clar, deies tu també abans, Raül, el tema de jugadors desequilibrants. Corregiu-me si m'equivoco, però jo crec que aquest Sabadell tampoc està fet amb els típics extrems que, per exemple, podies tenir la temporada passada amb Moja Keita, no? Un jugador desequilibrant, perquè tu parlaves de Nando. Nando jo crec que és un extrem que pràcticament gols a la seva carrera recordo molts pocs, és a dir, recordo l'etapa del Lorca a segona divisió quan pugen a la temporada 18-19, crec que era, o 19-20.
Potser és més un migcampista
que s'ha anat cap allà. Sí, després marxa ell al Chosó de la segona divisió francesa i a partir d'aquí és un jugador que crec que culmina la seva carrera allà i a partir d'aleshores, bé, ha anat d'equip en equip, no va estar a Xipre, després torna aquí a Espanya i ara, bé, que és un bon jugador, és a dir, però no crec que sigui el tipus de jugadors que el Sabadell necessita. Ara bé, l'error potser també està... I no són tots errors, però clar, jo parlo del que no funciona, del que funciona també en podem parlar, si voleu. Però clar, tu a l'estiu fitxes a tres puntes, a tres davanters centres, com són Naranjo, Marcos Baselga, tot i que pot ser un jugador més polivalent a la parcel·la ofensiva, i a Manel Martínez. Sí que vaig trobar faltar en aquest cas que incorporessin a algun extrem a l'estil Moja Keita, no tan individualista, evidentment, però sí amb més capacitat d'un contra un i que fos capaç també de... Que si vols jugar amb un 4-4-2 es pugui apte, amb un 4-3-3, amb un 5-3, el que sigui, no?
Sorprèn perquè... Perdona, que aquest perfil era el de Javi Gómez, segurament,
Sí, evidentment.
Que era possible. Potser un dels teus millors fitxatges i que se'n va a Norris allà a Lleida. I a mi és una de les coses que també em va sorprendre, perquè és a dir, a més, dos d'aquests tres nous són cedits pel mateix club, que són pel Zaragoza. Aleshores, un jugarà poc, és a dir...
És un cas sorprenent, això també és perquè el Sergi Parc, no?, tira maroteca, a veure si s'ha produït un cas semblant, no?, de que...
Sergi Parc, no marxis, està a punt de marxar.
No ho sé.
Marxa. És que està aquí. Està just aquí sí, no? I s'estava posant la motxilla.
No, perquè parlaves abans
de... Sí, dos cedits del mateix club és... Bé, a veure, tenim el cas l'any passat d'Àlex Sala i Pau Víctor.
Sí, però a la mateixa posició,
És... hauríem de tirar anys enrere. És cert que, ja ho hem explicat, que hi ha un canvi de context enmig del mercat amb l'entrada dels calés, de capital. I això fa que el Sabadell pugui optar a la cessió de Marcos Baselga. A partir d'aquí veurem què passa amb Naranjo, ara que ja està recuperat, si comença a tenir minuts o no té minuts.
Potser per la qualitat i per les posicions que tenim exactament a la plantilla, potser la formació, diguem, entre cometes, sí, que més es pugui adaptar seria un 4-4-2, és a dir, tens tres davanters, Baselga potser...
No tens extrems.
Li agrada més estar acompanyat, és a dir, tenir un Manel com que te les baixa totes, sortir de segona línia, és a dir, perquè, per exemple, l'any passat Baselga no jugava de nou sol, és a dir, moltes vegades sortia d'aquesta segona punta.
Mitja punta.
Jo crec que aquesta posició li pot anar bé. A més, i jo crec que d'aquesta manera podríem trobar un lloc perfecte pel Chino, que és davant de Monroy.
Va, comentaris, i ara parlem del Chino, eh? Aneu rumiant la resposta. L'Hector diu, Marc Domènech ha aprofitat totes les estones i té molt desparpajo, l'hem de veure més. L'Utrera diu que ahir em va semblar Vladis una mica lent i fins i tot una mica pesat. El gat Arlequina tirava més enllà, més enrere, i diu, no s'entén la renovació d'Alberto Fernández, veient el rendiment que va donar, i en canvi sorprenen alguna renovació que s'ha fet. Alberto Fernández, per ser amb el qual es retroba, el Sabadell aquest dissabte, al Cerro del Espino.
No fem faltes fora l'àrea, no fem faltes.
Correcte. No tinc massa controlat les últimes dues jornades, aproximadament. Sé que fins aleshores no estava jugant massa, Alberto, no tenia massa continuïtat. No sé exactament, ara em perdonareu, però...
T'ho miro.
No sé, les dues últimes jornades que més o menys si havia tingut continuïtat o no, Alberto. Però bé, en qualsevol cas, el que dèiem, ahir una de les sorpreses a la prèvia, quan vam conèixer l'11 del Centre d'Esport Sabadell una hora abans del partit, va ser la suplència de David Astals, sobretot perquè havia estat intocable, indiscutible, aquesta temporada, perquè si tirem enrere també la mirada la temporada passada, des que Gabri li va donar l'alternativa en el tram inicial de temporada, a partir d'aquell tram entre el Barça Atlètic, etc., pràcticament no s'havia perdut gairebé cap partit. De fet, dèiem que circumstancialment l'última suplència havia estat la de Cornellà contra l'RC Stadium contra el Cornellà, perdó. I ens va deixar, no sé si dic, freds aquesta suplència del Chino, perquè estava sent el millor.
A mi em va sorprendre molt, és a dir, per mi és el millor jugador d'aquesta temporada, és a dir, per rendiment partit darrere partit, i a més és el jugador que fa afició, que si diguessis, que, home, crec que ho va dir el Lino, va dir, si tinguéssim 11 estals, ojalà, seríem una altra cosa, doncs falten això, 10 estals més. I per mi Estals ha de ser titular sempre, sigui la posició que sigui de carriler dret, de carriler esquerre, de mig del camp, d'extrem, de la posició que sigui, però ha de jugar. I a més, és que ahir quan entra, sobretot amb ganes, perquè és el que dèiem anteriorment, és a dir, el Sabadell va sortir com desganat, sense ganes, i entra el Chino i és com l'electricitat que faltava a l'equip. I jo crec que potser és això, si canviem de formació, davant de Monroy o davant de Carrión, potser és el seu lloc, no? És a dir, un extrem, a més, aquesta necessitat de trobar jugadors amb un contra un, el Chino el té, és a dir, el Chino és un especialista, tu et fixes amb els seus peus, els retalls, els tacons, és a dir, el Chino això és un número 1.
Perdona, Òscar, que em passava la curiositat l'Adri, diu dilluns de Rafa Maínez, un tuit a X, diu, dilluns de destitucions a Primera Federació, el Mérida ha cessat a Rai Rosa com a entrenador, igual que el Sabadell amb Miquillador, tots dos clubs 15ens en els seus grups i amb 7 punts, fregant el descens. Doncs aquí queda la curiositat feta.
Alberto... Sí, el tema d'Alberto, no? L'últim partit contra la Cultu, 20 minuts mal comptats, sortint de suplent, l'anterior contra el Teruel jugant pràcticament 5 minuts, el 85.
Encara tinc més por, Encara tinc més por.
I el que dèiem del Chino, sí que és cert que és un jugador que per mi ha de jugar sempre també, perquè té la qualitat i sobretot té les ganes i té l'estima pel Sabadell, que vulguis o no, jo crec que marca diferències en un equip. Quan tens un jugador que estima els colors, que vol estar aquí a Sabadell, jo crec que el seu futur, vulguis o no, el marcarà la seva qualitat i el seu rendiment, és a dir, perquè és el mateix cas que Sergi Altimira, no? És a dir, si acaben rendint...
I la categoria del Sabadell. I la categoria del Sabadell.
El pas el faran endavant, seguríssim que no el faran enrere, i a partir d'aquí, clar, tu penses i dius, el Sabadell, que jo crec que la confecció de la plantilla la fa pensant que l'has de jugar amb 5 defenses, no? Sí. Amb 3 centrals i 2 carrilers llargs, clar, ara t'entra la qüestió, tens a la dreta el que he dit abans, un per mi va ser Pablo Monroy el millor carriler dret de la temporada passada amb la Sociedad Deportiva Logroñés, tens a l'esquerra Juanmi Carrión i clar, et plantes al mig del camp i tens a 2 pivots realment, sí. Com són Carlos Beitia i com va ser aquest cas també en aquest últim Moyano. Partit Antonio Moyano, que és un tros de jugador, sí. I ho ha demostrat a l'Agrupació Deportiva Alcorcón. Clar, també tens a la banqueta Àlex Gualda, no ens oblidem d'Àlex Gualda, que també venia sent molt important amb Miqui Lladó a la banqueta i ara ja l'has deixat a la banqueta.
Tot i que no va estar bé, Gualda.
No, però que va tenir, no... dels partits enrere, vull dir. És a dir, clar, tens a molts jugadors per 2 posicions només. Depèn d'on col·loquis al xino.
Alguns comentaris deien per aquí, l'Héctor deia, a Stahl se li ha de buscar una posició fixa i
clar,
deixar
és aquí el problema.
De
marejar-lo.
El Zumbi deia, atacs d'entrenador. L'Albert deia, tinc la sensació que no sabia on ficar-lo i per això el va deixar a la banqueta. El Marc, dels pocs que va acabar gairebé plorant al perdre el partit, es nota que li fot quan les coses no surten bé. Clar, el problema és aquest, i ho comentàvem ahir a la Transmi també, no? David Stahls, el doble pivot, sí, però si...
No crec que sigui la seva millor posició.
Hi ha jugadors com... I mira que ha fet bons partits aquí, sí. Però clar, hi ha jugadors naturals en el doble pivot, com som... Cas d'ahir, poso el cas d'ahir, Beitia i Moyano. I si no hi ha Gualda, i si no el que deia, o Callejón, etc.
I tens Baena, és a dir, és que tens 5... És a dir, jo al xino, per les decadències que potser té l'equip amb l'1 contra 1, jo el veig d'extrem. Tant sigui per esquerra com per dreta.
L'has d'avançar una mica la posició, perquè al carril tens a Pablo Monroy, que sobre el paper és indiscutible.
És indiscutible.
Sí. A partir d'aquí...
Jo crec que l'essencial primer és, ara el nou entrenador, sigui Gerard Bufí, com deia abans el Sergi Garcés, o sigui, és establir el sistema que utilitzaràs. Sí. I a partir d'aquí, quan sàpigues com jugaràs, ja busques una posició a un o a l'altre, no? Jo no sóc massa partidari de la defensa de 5, també ho vaig a dir. Sóc clàssic del 4-3-3, amb 2 extrems purs, amb 1 contra 1, i és el que dèiem abans. Individualment, tens a Manel Martínez, tens a Marcos Baselga, que sí que el pots jugar caigut a banda, perquè pot actuar com un fals extrem.
Però el perds molt. Ahir sobretot és que em vaig donar compte, és a dir, és que jo darrere de la porteria es veu bastant bé les profunditats del camp i es veien és que Cristian, Baselga i Manel, els tres, molt junts. I aleshores necessitàvem un extrem
a mi el que em costa és, no sé si heu jugat alguna vegada ja, per fer una comparació a l'OSM, a l'entrenador de futbol aquest del joc del mòbil, que em costa fer l'alineació i trobar una posició per a cada jugador. A mi em costa, sincerament em costa.
Jo soc més de Football Manager.
O de Football Manager, no? O el que sigui, no? Que tens a Cristian Herrera i a Cristian Herrera on el poses?
Per mi la seva posició
la
és
mitja punta.
Mitja punta, segona punta.
Però si jugues amb un 4-3-3 ja no tens aquesta posició. Tens. Clar, però després a David Stahls on l'encaixes? I després on encaixes al tercer central? Perquè estàs jugant amb 3, ara on el deixes... No dic que estigui mal feta, perquè crec que la gestió de Jaume Milà ha estat molt bona.
Estava pensada en jugar amb 5 darrere.
Ha estat molt bona. La gestió crec que ha fitxat molt bé pel pressupost que té el Sabadell. Peça per peça són molt bons jugadors. Ara bé.
El xat estan dient un 4-2-3-1.
Sí, no, és que aquí també bona carpeta heu anat a obrir, perquè si 4-4-2, que si 4-2-3-1, que si 4-4-2, 4-2-3-1... Sí. Que el José, que si 3 davant de junts no s'entenien...
El primordial és que arribi l'entrenador i digui juguem amb aquest sistema i a partir d'aquí, evidentment, dins d'un partit hi ha molt micropartits i t'has d'anar adaptant i crec que la qualitat bàsica d'un entrenador és adaptar-se a les circumstàncies d'un partit. A partir d'aquí has d'establir el que parlava abans, un projecte. Sigui o no sigui, el projecte ha de ser de 31 jornades d'aquí en endavant, que arribi a finals de maig i el Sabadell toquem fusta tots i que estigui a les posicions d'ascens o de play-off d'ascens. Ara bé, i si no...
Toquem fusta, eh?
Establir un projecte i sobretot sentir-nos identificats amb la forma de jugar de l'equip.
I un altre jugador que potser de les expectatives que tenia, que eren molt altes, és Frank Callejón. A més, vaig poder parlar amb el director esportiu per temes de Fermín i que va estar jugant al Linares.
Miguel Deita.
I a mi Callejón em van dir, ostres, és que és un jugador que pot jugar de central, però a la seva posició de mig del camp, que se'n rendeix bé i tal... I jo de moment no l'acabo de veure, és a dir, és un dels jugadors...
Està deixant fred.
Molt fred,
Frank Callejón ens va donar bones referències, Miquel Deita, aquí el vam entrevistar també quan el fitxa el Sabadell i...
Clar, que era... Miguel Deita era com... Perdó, Miguel Deita. El Frank Callejón era, diguem, com el seu jugador que pot ser com un central migcampista...
Polivalent,
tal... I és que aquí no l'acabo de veure. Des de l'error que va tenir el dia de...
El dia del Lleida?
El dia del Lleida, exacte.
El Lleida, al Camp d'Esports, va estar terrible. Però sí que és cert que aquí potser a vegades hem de diferenciar els jugadors que venen en la primera finestra de mercat, anem a dir-ho així, i els jugadors que venen en la segona. I Fran Callejón és, és del grup, grup 1,
sí. Anem a dir-ho així. Jo sí que tinc ganes realment de que, i això ja també de, ho desconec, però que l'entrenador que aterri ara, que el Cerro de l'Espino aposti per un 4-3-3, jugant bàsic, és a dir, però explotant sobretot la plantilla, perquè jo crec que la plantilla la tens. No sé vosaltres com ho veieu, però a diferència de la temporada passada, jugador per jugador, jo crec que la plantilla està feta, no evidentment per lluitar contra el Deportivo, contra el Nàstic fins i tot, però tens a bons jugadors que són joves i que un per un jo crec que el rendiment el tenen. Ara bé, has de treure el suc que es necessiten que els hi treguis.
Ara que portem, és a dir, a més, els equips que contra qui hem jugat estan a la part alta de la classificació, dius, ostres, és que el Nàstic tampoc et va fer... És a dir, el Sabadell perd el partit perquè el Sabadell perd el partit contra el mateix Sabadell, és a dir, perquè es fa quasi dos autogols regalant el partit contra el Nàstic, a més tenint les ocasions de Bacel, de Christian, de Vladis, i a la Ponfe va ser millor quan a la Osasuna el guanyes, el Real Unión perds de la manera que perds, és a dir, és que l'equip el que necessita és sobretot estabilitat al darrere i a partir d'aquí construir. I parlant de, bueno, de somnis i coses d'aquestes, hi ha un jugador que no està jugant massa a la Cultural Leonesa i que aquí podria, aquí a l'hèlice de la defensa...
I un que tampoc està jugant massa a l'Eldense i que i també sí. Seria un somni humit, tenir-los de...
Vaig estar amb ell,
on firmem.
Vaig estar amb ell, vaig anar allà a Huesca a veure'l i
a Pedro Capó,
A Pedro Capó, sí. I és un 10.
I, no,
un 10
no, i com que no te les vas emportar i està aquí ara mateix?
Bé, va jugar la segona part, Es va lesionar que va ser David Timor i va entrar en substitució d'ell.
Ha jugat alguns partits, de titular, però no està tenint tampoc molta...
I amb el braçalet, Sí, amb el braçalet.
El que està tenint sort és Juanto, és a dir...
Expedients X de la vida, està marcant allà.
Perdona, Pau, deies tu ara el tema del Nàstic. Jo crec que la gran diferència, més enllà del tros de plantilla que han confeccionat, que van començar a fitxar molt d'hora... Crec que Unai, el central que venia de l'Osasuna,
Dufour,
sí, a terra ja crec que a principis de juny, fins i tot, és a dir, ja estava ja al nou Estadi de Tarragona. La gran diferència és que el projecte és continuista amb l'entrenador i sobretot que saben el que juguen. És a dir, allà juguen amb un 4-2-3-1 clàssic, a más no poder, fieles hasta el final... I ja arribarà el moment en què no funcioni i comencin els xulets.
I que sabien el pressupost ja abans de fitxar.
Sí.
Nosaltres a l'agost arriben diners i tens la plantilla feta. És a dir, és que amb això no pots fer res.
Veurem la proposta del nou entrenador, si manté la línia 5, si hi ha esquema nou. Són preguntes que ara mateix no podem tampoc respondre. Ull amb Rubén Henry, diu el Gat Arlequinat, ex de l'Andorra i Cornellà, jugador a seguir, li va marcar l'últim partit a la Cultu. I l'Utriera diu, per somiar, mireu el QE de la jornada 7 de la temporada passada, que de la Morevieta, per donar-nos també una dada per l'optimisme.
Il·lusió.
Que no se'n passi, que si no anirem més enllà de dos quarts. Que algú parlava per aquí abans, al xat, ja em perdonareu, he perdut tot el comentari, però que, mira, era el Romacle que deia per aquí, deia, en canvi, Carlos Beitia tenia aquesta capacitat de distribuir amb criteri, en dos tocs. Va tenir un bon partit.
Per mi el millor partit que ha fet Carlos Beitia amb la samarreta del Sabadell, tant a la primera etapa com a la segona.
Doncs va tenir un bon debut com a titular ahir Carlos Beitia, jugant aquests... no va arribar a 60 minuts. Al final del partit l'entrevistava el Sergi Garcés. Ja us avisem que hi ha respostes que van orientades també a la figura de Miqui Lladó, quan era encara entrenador del Sabadell. Escoltem l'entrevista, la veiem a Twitch i de seguida comentem el paper de Beitia.
Amb el Carlos Beitia, en els moments posteriors a aquesta derrota a casa, la segona derrota a casa de la temporada. Carlos, bona tarda.
Buenas tardes. Sí, la verdad que es la segunda derrota y la verdad que estamos un poco jodidos ahora, pero ya pensando en mañana en trabajar y para la semana que viene traer los tres puntos para Sabadell.
Després de la victòria de la setmana passada contra el Sestao, havíem estat tota la setmana dient, com a mínim una setmana de tranquil·litat, una setmana d'intentar fer bo, aprofitar que l'equip torna a jugar a casa per acabar de confirmar. Aquesta no l'hem vist a venir, No guanyar ja podia ser un cop dur. Perdre i fer-ho en l'afegit crec que és un cop d'aquests que costa d'empassar, que costa de pair.
Sí, como tú bien has dicho, que queríamos ganar otra vez en casa con nuestra gente. No ha sido así, yo creo que la primera parte nos podemos haber ido ganando y sí que es verdad que la segunda parte nos ha costado mucho, en plan no hemos tenido tanto balón como la primera, Pero bueno, ahora, como te he dicho antes, hay que pensar ya en Majadahonda y traer los tres puntos para casa.
Tens la sensació que a l'equip li ha passat molt la segona meitat, que fins i tot amb un punt anímic. Semblava com que l'equip no acabava de tenir aquell puntet de creure's realment que podia anar pel partit.
Sí, bueno, a lo mejor también ha sido, como en la primera parte nos hemos visto muy superiores, a lo mejor la segunda no relajación, pero sí que es verdad como que nos faltaron un poco de ideas, pero bueno, yo creo que el equipo hasta el final intentándolo. Hay días que cae para ti, hoy les ha caído para ellos y nada, a trabajar y poco más.
Més enllà de l'anecdòtic de la classificació, 7 jornades, l'equip fora del descens, però molt a prop d'aquesta zona perillosa, és més la sensació de que no acabem de trobar un punt de regularitat, no? Que l'equip no acaba de tenir allò, 2-3 partits de dir, vinga, va, això ja ha arrencat de veritat.
Sí, sí, és la sensació que tenemos también nosotros. Tenemos una plantilla muy buena, un cuerpo técnico también muy bueno, y eso, nos falta a lo mejor último pase, que sí que es verdad que tenemos bastantes errores no forzados, pero yo pienso eso, que tenemos una plantilla, el equipo, el vestuario es increíble, vamos todos a una y ya estamos pensando en mañana, en trabajar todos para que la victoria venga cuanto antes y, como tú dices, que no sea una semana, que sean varias.
Això sempre és difícil de preguntar a un jugador, i a tu t'ha tocat ja veure-ho des de la banqueta. Avui l'afició, o part de l'afició, no m'atreviria a dir si molta, poca, ha despertat amb aquests crits, alguns d'ells dirigits directament a la continuïtat o no del míster. No et preguntaré si això ajuda o no ajuda, perquè al final el públic, com sempre diem en aquests casos, és sobirà, té la seva pròpia decisió o la seva pròpia idea i la porta a terme. És massa d'hora per pensar en aquests punts de moments dràstics,
sí,
o no?
És el que et dic, que és jornada 7, no? Pues, jornada 7, a ver, por una parte entiendo la afición, porque al final la afición, ya sabes cómo son los aficionados, pero sí que es verdad que han estado animando todo el partido y la verdad que siempre, tanto la victoria como la derrota, han estado con nosotros. Así que yo lo que les pido desde aquí es que tengan paciencia, que hay muy buen equipo, que vamos a hacer un buen año, que los resultados van a llegar, porque estamos trabajando para ello y hasta que confíen en nosotros. Y nada, y dentro de 2 semanas contra el Depor, que a llenar la nova Creu Alta y a ganarles también.
¿T'atreviries a fer-nos una fotografia de com has vist el míster? Si és que l'has vist, si t'has creuat amb ell o no? Com està anímicament? Pots imaginar com està Miqui ara mateix?
Estarà jodido también después de escuchar, porque al final él también lo escucha como todos nosotros, y estará jodido porque encima la primera parte yo creo que ha sido de las mejores que hemos hecho de todo el año. Bueno, desde el año que llevamos, y yo creo que estará jodido, pero bueno, yo creo que con ganas de eso, de mañana, de ya borrón y cuenta nueva, y a trabajar para ganar la semana que viene.
Ara et preguntaré per Ràdio Majadahonda, que és aquesta pròxima estació que té l'equip, aquest desplaçament a Madrid, però vull preguntar per tu també. Ho dic perquè avui, malauradament, això quedarà molt tapat per la derrota, però, clar, suposo que també tenies ganes, no? A títol personal, de tenir aquesta titularitat. Havies tingut minutets, pocs minutets, segurament, pel que tu voldries. Com t'has vist amb aquesta primera titularitat? Com t'has trobat? Com et trobes, de fet?
Sí, la verdad que es mi primera titularidad del año. Y la verdad que tenía muchas ganas de pues demostrar el talento que tengo, y estas semanas que me ha tocado, como le ha tocado a otros compañeros, de trabajar, de que me llegue mi oportunidad, hoy me ha llegado, yo creo que he estado bastante bien, y ahora seguir trabajando para que me lleguen más oportunidades como esta y ganar, sobre todo.
Tens la sensació de que amb una mica més de rodatge avui hagués pogut aguantar els 90 minuts, o no hi hagués hagut aquest canvi? Perquè hem intuït tots, no sé si és veritat o no, que és allò de dir, poc temps jugat com perquè aguantin 90 minuts abans de que s'enfonsin i anem a fer un canvi.
Sí que és verdad que a lo mejor un poco más pesado de pierna, de toda la semana y tal, y lo que tú has dicho, que no llevo muchos minutos, pero sí, tengo ganas de al menos, pues, hasta minutos finales, de poder ayudar al equipo, si tengo que entrar de titular, si tengo que entrar de suplente, de lo que sea, y ayudar sobre todo al equipo.
Ràdio Majadahonda, ja has deixat anar 2 o 3 vegades, borrón y cuenta nueva, vamos a empezar, hem de pensar ja en el futur immediat, i aquest futur immediat evidentment passa per Madrid, i passa per Majadahonda, i passa per aquesta propera prova de foc que se li presenta a l'equip. No sé si dir-te, ja sé que tots els partits s'han de guanyar sí o sí, però després d'una derrota com aquesta m'imagino que tindríeu ganes de que fos de mal partit ja i tornar a jugar ràpid, no?
Sí, yo creo que ahora tú entras al vestuario y todo el mundo que... Sí, le gustaría jugar mañana para quitarse esa sensación mala de que hemos tenido hoy, de joder, la primera parte estás bien y la segunda sí que es verdad que no estás bien, pero victoria para ellos yo creo que es un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, eso, a trabajar y ya mañana a pensar, luego el martes descanso y el miércoles a volver a trabajar para traernos los tres puntos.
Que vagi molt bé la setmana, que no sé si serà molt dura dins. S'intueix que fora pot haver-hi un punt de nerviosisme un altre cop recuperat, però bé, vosaltres heu d'estar en aquest sentit al marge d'aquesta història i a pensar en Majadahonda. Gràcies, Carlos.
De nada. Muchas gracias a vosotros.
Bé, doncs, Carlos Bendia, insistim que aquesta entrevista doncs, està enregistrada abans de la decisió de fer fora Miqui Lladó. Però bé, una de les bones notícies, l'aparició de Carlos Bendia, el dèiem durant la transmi també, fins i tot per aquest punt que no havies tingut fins ara de tenir un mig centre, un dels dos del doble pivot, més posicional, no? Més, un perfil més destructor, a la vegada constructiu també.
Un Juanjo Círcules. Un Juanjo Círcules, és a dir, paraules per major, és a dir, però és a dir, era per l'oient per posar-li un símil entre cometes, però no, és a dir, ho hem parlat, és a dir, que per mi va ser dels millors, és a dir, dels que sí. Pots salvar va ser ell, i que em va sorprendre el seu canvi perquè, ostres, Beitia estava fent un molt bon partit, hagués canviat abans altres jugadors que abans que ell.
És cert que potser no havia jugat els 90 minuts encara i per això doncs, aquí va haver-hi un punt de prudència a l'hora de cuidar també el seu físic o que el cos tècnic pensava que estava per 60 minuts, no ho sé. Però bé, si més no, mirant al futur, bones notícies, no, Òscar?
Sí, jo tinc moltes esperances dipositades en ell. És a dir, la seva primera etapa l'any de l'ascens, tot i que va ser... En ocasions, més enllà del tema del Covid, no? que va jugar en moments determinats, a mi em va agradar molt, tot i la seva joventut. Ara sí que és un Carlos Bendia, tot i que encara continua sent jove, crec que ja està més, sobretot, curtit, no? com es diu en aquesta primera federació. Jo tinc molta il·lusió dipositada en ell, però és el que dèiem abans. Sobretot jo crec que dependrà de l'esquema que s'utilitza d'ara endavant, perquè tens... Sí. Jo el posicionaria... com a pivot fixa més enllà de quan torni Raúl Baena, és a dir, el pivot, com diuen, el 6, no? El Sergio Busquets de la classe, i després dos interiors.
Molt breu, Raúl, sí. Molt breu,
Que m'agradaria veure que el pròxim partit a casa contra el Depor el club li faci un homenatge com es mereix a Yamakai.
Ben dit, així per acabar. Raúl, xa, Òscar Cáceres, gràcies a tots per haver vingut.
Moltes gràcies a tu per convidar-me.
A tu, Pau, gràcies.
I una abraçada també del Roger Benet, que ha estat a la realització, i a tot el departament d'esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Per més informació, al web www.radiosabadell.fm i, si no, demà a la 1 a l'Hotel Suïssa amb l'Adriana Arroyo al capdavant. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau, bona nit.